i fins demà, adeu-siau.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giner. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio D'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb La Xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb La Xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web maram.cat amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Vols saber què passa a Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 14 d'octubre, m'agradaria començar el programa amb una mirada a les Terres de l'Ebre, que han estat l'escenari aquests últims dos dies d'uns grans aiguats i inundacions. Hi ha hagut una vintena de ferits i més de 30 rescats, unes xifres que difereixen molt del que va passar ara fa un any a València. Primer perquè la virulència meteorològica no ha estat tan elevada i després perquè segurament la mala experiència ha fet activar els protocols molt abans del que es va fer en aquell moment. Tot i això, Illa no s'ha escapat de sortir-ne escaldat. Ahir els partits recriminaven al president que hagués prioritzat la celebració del 12 d'octubre a Madrid en comptes de quedar-se a Catalunya vigilant el temps. Aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que la situació ja està normalitzada, tot i que la inestabilitat meteorològica encara es manté, especialment al litoral. Per això des de la conselleria es continua demanant prudència i precaució. Pel que fa a la mobilitat, continua restringida a 4 comarques de l'Ebre, on encara romanen tancades també les escoles, mentre que una cinquena comarca, concretament la del Baix Camp, ja s'han aixecat aquestes restriccions i s'ha tornat a la normalitat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat ja un primer paquet de 10 milions d'euros pels municipis més afectats pels aiguats i una segona partida de 50 milions en crèdit que estarà disponible a partir de dilluns vinent. I ara, després d'aquest petit apunt, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Parlarem de carbasses amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert al Temps de Terra i rebrem la psicòloga Cuca de Ventosa al Parlem de Salut, en què avui conversarem sobre necessitats i desitjos. El punt musical avui el posaran els sons de taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres, que ens descobrirà la trajectòria de Germà Negre. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giné. Bon dia, l'Ali.
Bon dia i bona hora. Bueno, bon dia és un dia perquè...
Sí, perquè està plovent ara mateix.
Està plovent, no amb la intensitat que ha plogut a l'Ebre,
no.
Tens tota la raó, plou sobre mullat allà.
Sempre.
Sí. Sempre quan hi ha aquests temporals, aquestes danes que entren per l'Atlàntic i després doncs, passen cap al País Valencià, clar, arriben a l'Ebre i, bueno, ahir el que parlava l'alcalde de Godall, l'alcalde d'Amposta, si no recordo malament, que deia, bueno, és que clar, no és els danys que han fet ara, que
no,
tranquil·lament
que
pugen els 2 milions als públics i després els privats 2 més, no? És que hi ha empreses que, bueno, i famílies que ja tenen danys de l'últim temporal i ara, doncs, tornem-hi.
Bueno, sí, plou sobre mullat, ja ho diu, no? La dita
ho diu i és ben bé cert, plou sobre mullat. Aquí doncs, avui també tenim un dia plujós, però no s'espera cap daltabaix i no hem de patir per la pluja.
Actualitat escalenca, què tenim?
Sí, hem de patir per res, però sí que parlem avui a l'informatiu de la jornada laboral, aquesta proposta de reducció de la jornada laboral que ha servit per fer doncs, un debat entre En Comú l'Escala, UGT i Comissions Obreres, representants d'En Comú, d'En Comú Sumar, d'UGT i Comissions han format part d'una taula rodona al voltant d'aquesta proposta de llei de reducció de la jornada laboral que no acaba de tirar endavant, de com aplicar aquesta llei al model turístic de l'Escala, cosa
gens fàcil, però molt important aquest debat.
Però és un debat molt, molt interessant a tenir en compte. Bueno, doncs això ha estat un dels punts claus del col·loqui, perquè clar, les paraules grandiloquents són molt maques.
Exacte.
I tot el que tu vulguis, com traslladem aquesta reducció de jornada en el món de l'hostaleria escalenc, no?
Falten recursos, falta personal,
totalment, perquè... i que molts ja es passen les hores de la jornada laboral que hi ha ara, imagina't,
clar,
no?
Imagina't si la reduïm, encara en faríem més.
Bueno, vinga,
un altre tema,
parlem de més coses. També parlem d'una estudi que determina l'impacte positiu dels camps de boies. Anem a parlar del mar. El Consorci de Conservació del Medi Marí ha ideat un protocol de seguiment per valorar l'impacte dels camps de boies del litoral de l'Alt i el Baix Empordà. I la conclusió és aquesta, l'impacte positiu. Fa més de 20 anys que els seus professionals estan estudiant zones abalissades i les conclusions fins al moment són positives perquè constaten la protecció tant pels banyistes com per la flora i la fauna. Per tant,
molt positiu tot plegat.
Positiu. Per les barques suposo que no tant, però...
Bueno, però es tracta d'això, no? D'allunyar una mica les barques perquè la flora i la fauna
bàsicament, quin és el més... En aquest cas és com el de la circulació, no? Els peatons són els més
vulnerables,
doncs els banyistes i la flora i la fauna marina són els més vulnerables enfront de les barques.
Perquè sí, els hem de cuidar, la flora i la fauna, perquè si no ens quedarem sense planeta.
Bueno, si no ens quedarem sense peix ens quedarem sense, bueno, mil històries.
Exacte,
més.
Exacte, aquella cadena,
la
no?
La cadena, és una cadena, això.
Sí, vinga, més.
També parlarem del Museu de la Moto Vicenç Folgado, que ha celebrat el seu 25è aniversari. És un espai escalent que recull una visió única de la història de les motocicletes i on també es pot descobrir una col·lecció d'automòbils d'època, accessoris i peces originals que expliquen l'evolució del món del motor. És molt interessant aquest museu. Normalment o sovint el deixem una mica quan parlem dels grans museus de l'Escala.
Clar, el fet de ser privat,
suposo. El Folí, el Museu de l'Anxova, el MAC, no?
Exacte, són els tres grans.
Clar, sí. I és veritat que va ser una iniciativa privada i és una iniciativa privada, no? Però és molt interessant, sí, sí.
De fet, ara s'ha fet un conveni amb l'Ajuntament perquè pugui començar a obrir més amb els horaris típics d'un museu.
D'un museu i perquè i hi hagi
més accessible al públic.
Sí, una part pública amb el tema.
Exacte.
Va, doncs, en esports, aviam si el dic aquest nom, perquè és que em complica la vida, l'Ivan, coses que passen. Mira, Youssef Zaizoun, o Zaizoun, no ho sé, bueno, una cosa així, vale? És el màxim golejador de la Tercera Federació.
Molt bé, no?
Titular. El davanter del primer equip del Futbol Club L'Escala és el màxim, i et torno a repetir el nom però no el penso dir, és igual, és el màxim golejador del grup 5 de la Tercera Federació amb 5 dianes, o sigui,
amb 6
encerts. De fet, ha marcat la meitat de gols que ha fet el seu equip en les 6 primeres jornades i juntament amb Sant Cujavi, que en porta 3, són la parella més letal del campionat. Bueno, aquelles estadístiques
de l'Ivan, que li encanten.
Bueno, doncs mira,
escolta. Bé, uns cracs, no? Tenim
uns cracs, tenim uns cracs aquí al primer equip. Vinga,
i el temps... Ja sabem que plou, però que més
sí,
ens pots dir.
Sí, el temps plou, vinga, gràcies, Déu. No. ens diu que dimarts molt ennuvolat amb aquests xàfecs de migdia, però demà ni s'anirà aclarint i dominarà molt més el sol.
Bueno, per tant, pluja només avui.
Serà un episodi temporal, res. D'un dia, esperem. Bueno.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Lali. Ens retrobem a la una,
al
ens omplies
punt de la
tot
una,
això.
I avui amb la plaça, amb tertúlia política també, que és dimarts.
Exacte, doncs fins després, Lali, moltes gràcies.
Fins ara.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I ara continuem amb una mica de música perquè és hora dels sons de taverna d'en Joan Brugués, que avui ens porta Fina Estampa.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Chabuca Granda es va fer popular sobretot amb la flor de la canela. Va compondre un reguitzell de bones cançons criolles, entre elles Fina Estampa, un vals peruà anomenat al seu pare, l'enginyer de mines Eduardo Antonio Granda San Bartolomé. La cançó relata l'elegància de la vestimenta de la burgesia de finals del segle XIX. La va fer molt popular la cantant Maria Dolores Pradera. El grup Americanos en fa una molt bona versió per gaudir d'allò més.
Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisa por arrebol de los laveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cúculis se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero que en tu andar andar reluce la cera al andar andar. Te lleva hacia los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y justes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que he de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina
guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero que en tu andar andar reluce la cera al andar andar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero que en tu andar andar reluce la cera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El primer objecte interestel·lar. Els objectes interestel·lars són cossos celestes que no pertanyen al nostre sistema solar. Procedeixen d'altres sistemes planetaris i creuen l'espai interplanetari a gran velocitat, arriben al sistema solar i ens atreveixen. Quan aquests objectes entren al sistema solar, ho fan sense ser atrapats pel Sol, perquè van tan ràpid que només ens atreveixen, entren i surten. A diferència dels cometes, asteroides o planetes que orbiten el Sol, aquests objectes són viatgers solitaris. Van ser expulsats dels seus sistemes planetaris originals i vaguen per l'espai. Són testimonis de processos que tenen lloc a molts anys llum de distància de la Terra. Per tant, qualsevol informació que puguem obtenir d'ells és molt valuosa. A dia d'avui ja n'hem descobert tres. El primer es va dir Oumuamua, el segon Borisov i el tercer Atlas. Anem a veure el primer. Oumuamua. El 19 d'octubre del 2017, el telescopi Pan-STARRS 1, situat a Hawaii, va descobrir el primer objecte interestel·lar. Inicialment es pensava que era un asteroide o un cometa del nostre sistema solar, però aviat es va comprovar que la seva trajectòria i la seva velocitat era tan gran que venia de fora. Tenia un origen extraterrestre. Va ser anomenat amb aquest nom tan estrany, Oumuamua, que vol dir missatger que arriba des de molt lluny, en hawaià. És un nom hawaià. Reflecteix perfectament el seu paper com a pioner conegut entre els objectes interestel·lars. Segons els primers estudis que es van fer, les seves fotografies, doncs aquest objecte és molt allargat. És 10 vegades més llarg que ample. I això gira i fa que brilli de diferent forma segons toca la llum del Sol. No es va detectar cap cua, per tant, no fa pinta que és un cometa, sinó que fa més pinta que és un asteroide. Ara bé, el pas d'aquest objecte, els dubtes, perquè es va veure una lleugera acceleració en la seva òrbita. Això volia dir que devia perdre material que impulsava aquest objecte en alguna direcció. Però no se li va descobrir cap coma ni cua típica de cometa. És un objecte una mica misteriós.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Parlem de salut.
I un dimarts més al Parlem de Salut tenim la Cuca. Cuca, bon dia.
Hola, bon dia, Ona.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé, molt de gust. Ara tenir una altra persona aquí a la ràdio que m'ajudi en tots aquests dies de ràdio que faig. Vull dir que encantada de conèixer't i de participar amb tu.
Que bé, gràcies. I avui de què voldràs que parlem?
Mira, havia pensat parlar de com connecto amb les meves necessitats. Crec que això al llarg de les nostres vides és molt, molt important. A veure, quina és l'arrel de necessitat? Necessitat significa quelcom, qual cosa, o sigui, d'alguna cosa que tu no pots desprendre't. I tu ho consideres imprescindible per satisfer-la. O sigui, vas cap allà, sigui sí o sí. D'acord? ¿Vale? Ara aquí el que faré és una diferència entre necessitat i desig. Necessitat és manca de les coses que són menester per la conservació de la vida. A veure, tots sabem quines necessitats bàsiques i la societat ha d'ajudar a que les puguem tenir. Pues la de protecció, la seguretat, la necessitat d'alimentació, la necessitat d'una vivenda, necessitat social, necessitat de ser estimats i estimar, i una molt important, que és l'autorealització, que en parlaré algun dia, que això també és una necessitat molt bàsica de l'ésser humà i per intentar ser feliços al llarg de les nostres vides. Connexió amb els altres, que vincles, a veure, n'hi ha molts més, no? D'aquí te'n cito alguns, i cadascú de nosaltres també és veritat que hem de buscar quines són les nosaltres, les bàsiques, les més importants per nosaltres, eh? I això és molt personal, Ona.
Llavors, això són les necessitats, és a dir, aquestes coses que necessitem, no?
Exacte.
Per conservar la nostra vida.
És la vida, eh? Clar, la bàsica realment és poder menjar, tenir vivenda, poder treballar, no? Després hi ha nosaltres que cadascú li donarà unes i donarà més importància a unes que a unes altres. Això ja és molt personal de cadascú.
Però això no és el mateix que el desig.
No, no és el mateix. A veure, el desig, que a vegades costa una mica de diferenciar-ho, és alguna cosa per senyal o algú que percebem que és el satisfactor d'aquesta necessitat. I aquí on pot haver una trampa, per entendre's, és a dir, que moltes vegades busquem que algú ens ompli les nostres necessitats, i això és molt arriscat. Perquè això no pot ser mai així. En un moment determinat algú pot satisfer una necessitat o un desig teu, però no sempre és possible. Si fem això, podem caure en una trampa de dependre dels altres. I això, a vegades vas en teràpia, sempre esperes de l'altre que faci això. I un pren consciència que són coses que un pot resoldre per un mateix. Però moltes vegades, què fa? No, que els altres m'ho facin per mi. Me supleixin.
Per tant, hem d'intentar aprendre a ser nosaltres mateixos els que resolem les nostres necessitats.
Exacte. Evidentment, que a vegades tu pots tenir al mateix temps una necessitat i un desig. Una cosa no treu l'altra. Però el que hem de mirar és com tu, com cadascú de nosaltres pot donar satisfacció a aquestes necessitats. I aquí a sota hi ha un desig de satisfer-les. Això és evident. Però cuidado és parar sempre dels altres, perquè cas amb un parany de dependència absoluta, i això en teràpia es veu molt. I això moltes vegades crea unes crisis d'ansietat, unes depressions molt i molt fortes. Clar, un ha d'aprendre les brides, no? el mando de la seva vida, no esperar que els altres t'ho solucionin. Una cosa és demanar ajuda i altra cosa és dependre que els altres m'ho facin tot i jo, ma. És això que et deia, que en teràpia no sempre connectem amb les nostres necessitats, no les sentim. Aleshores, clar, poden sortir uns sentiments de ràbia i de malestar molt i molt fort, no? Perquè, a més, el que passa en teràpia de l'escola que la persona no és conscient d'aquestes necessitats. Perquè hi ha una altra cosa que sembla mentida, que a vegades no som conscients, la persona no és conscient de què és el que necessita, ni el desig que té. Perquè moltes vegades també de molt petits no se'ls hi ha ensenyat. Això és una cosa que aquí reforço molt, que moltes vegades molts problemes els venen ja de molt petits, no? I els nens se'ls hi ha d'ensenyar, i els pares, un s'ha d'adonar compte què necessita aquesta criatura, quin desig té. No, o sigui, escoltar-lo. Després veuràs si aquest desig i aquesta necessitat el nano li pots donar, ¿vale? Perquè si tu ho fas d'entrada és res, no, calla i dir-li que no, això per mi és fatídic. Per què? Què passa? Ja comença a no acostumar-se i a poder parlar de quines necessitats té. I s'acostuma, que ja de molt petit, a dependre del que li dongui als pares, per exemple. No?
I també podria ser que reprimeixi aquestes necessitats,
totalment,
no?
Totalment. I encara, com ho senyales molt bé, això encara és més greu, perquè si tu la reprimeixes pot crear patologia. I en la vida el que és més important, les criatures, què necessites, què desitges, què vols ser, com ho vols fer. Tot això, i després ve la part, diguéssim, lògica i crítica dels pares, de dir, perquè aquesta escolta en el nen el guiarà molt a la seva vida. Això és una guia de per vida. Si no, es van fent grans i van molt desorientats per la vida. I en teràpia el que veus molt sovint és una gran desorientació de què vols fer. Què és el que necessites per ser feliç, per estar bé? I això és O sea, les necessitats, ja s'ha dit, són múltiples, són molt diverses.
Per tant, els hem de donar aquesta veu als infants, però suposo
molta
que
veu.
Tampoc deixar que tot sigui una cosa a la carta, no? Perquè si
no,
després es tornen els nens malcriats.
En absolut. Però clar, jo aquí sempre retorno sempre als infants, jo, perquè clar, com són el futur de la nostra societat, i perquè potser vaig estar molts anys treballant quan vaig acabar els estudis per volaris, això ho veies molt, no? I veies molt pues, els pares que es volien fer anar sempre per una línia i el nano necessiten a l'esquerra, però quan ho dius molt bé, hi ha d'haver la part reflexiva dels pares, que és el que és lògic, que és el que no, perquè ha de molt petits, els desitjos i les necessitats, ja surt a la flor, I aquí també és molt important, perquè pots ajudar a vegades tu veus que té una necessitat, ho dic perquè això ho he vist, de no pot estar quiet, per exemple, a l'aula. Aquest nen jo té una necessitat de moure's. Escolta, per què? Pobre. També pot ser una cosa que té una necessitat constant de moure perquè sigui un problema físic, l'has de portar al metge, perquè pot ser una hiperactivitat, però també pot ser un nen que necessita desfogar-se més, per exemple, que físicament el seu col·li està demanant, pot ser un nen que serà un gran deportista, millor. O sigui, aquest detall que sembla que estigues quiet. Home, sí, ha d'estar quiet, no pot estorbar la classe, però fixa-t'hi. Per què ho està fent tan sovint? O és algú motor, algú físic, és aquesta observació dels nanos,
Per tant, tinguem en compte aquestes necessitats,
Exactament. Perquè, clar, és que el cos i la ment van molt junts, Vull dir que això ho veus moltíssim. Per exemple, quan el cos et dona una senyal, tu estàs enfadat o tens ràbia, és que algú internament no t'està funcionant. I això és una cosa, és el que un dia parlarem aquí, és el que se'n diu la gestió emocional, com gestionem els nostres desitjos i les nostres emocions, i això és importantíssim, i ha de ser molt petit, se'ls ha d'ensenyar, evidentment hi ha d'haver unes regles, però si ho aprens des de petit, ell s'escoltarà, és l'escolta cap a un mateix que un nano, o millor diu al seu pare, tinc mal de cap, tinc mal de panxa, el nano s'està escoltant, sap que allò li fa mal, però també hi ha coses poder més psicològiques, no?, que també li fan mal, escoltem-los.
Aquesta importància de l'autoconeixement, no?, ja des de ben
totalment, petits. Totalment. L'emoció què és? Després hi ha una distinció, una cosa és necessitat i desig, vale? I l'altra cosa que és important diferenciar és el sentiment i l'emoció. El sentiment és una experiència interna nostra, o sigui, és una interpretació mental d'allò que estem experimentant. Tu experimentes una cosa i tu fas una interpretació mental. ¿Vale? L'emoció és la resposta a una manifestació del sentiment. Com es pot manifestar? Pues de moltíssimes maneres, amb tristesa, amb ràbia, amb plor. Per això és molt important distingir el què. O sigui, el sentiment és la interpretació mental d'aquella emoció que tenim.
Per tant, els sentiments són molt privats, no? I les emocions, sí, en canvi, són més conjuntes.
Exacte. Molt ben vist. Exacte, molt bé. Els ha aclarit molt bé. Exactament. O sigui, davant dels fets, tu tens reaccions emocionals. A veure, si tu te passa per davant, estàs a la fila d'un cinema i algú se't cola. Home, automàtic és una reacció visceral. Ostres, i ara per què se'm passa? Però i després fas l'interpretació mental segons la teva forma de ser. Ho interpretes d'una manera o ho interpretes d'una altra. Clar, la interpretació és molt important, perquè si fas una interpretació, per dir-ho d'alguna manera, exagerada, o sigui, que no lligui massa amb el fet, has d'observar-ho, vull dir, no és tan greu, si un cotxe se't tira a sobre, home, potser sí que la teva emoció serà molt més forta que si se't cola algú al cinema, no?
Exacte.
O sigui, escoltar aquestes emocions, aquestes reaccions que tenim, i a vegades també te n'adones que tu reacciones, quan hi ha una reacció exagerada davant d'un fet, també demostra que hi ha alguna cosa intern teu que no està funcionant. Que a vegades aquestes coses que es passen, que a vegades poden ser senzilles, si tu vols, no? Que se't coli, o al mercat també que se t'ha colat algú, també són avisos de que hi ha alguna cosa que no està funcionant en tu, quan reaccionem d'una manera exagerada davant de fets.
Per tant, també és important entendre, no?, per què estem reaccionant d'aquesta manera.
Clar, són avisos. Jo crec que el que és molt important al llarg de les nostres vides i del nostre cada dia, perquè això ens ajuda molt a donar-nos com ho estem vivint cada dia davant del nostre treball, davant del jefe, hasta davant de com vas a comprar, no, de la dependent, o que sigui, com ho fas, no? Uh-huh. Perquè ens avisa molt de que hi ha algo intern que no funciona, que no està bé, eh? I això crec que són petites senyals, eh? Que realment, si les observes, et poden ajudar a realment, no sé, a viure més feliç, no? A més tranquil·litat a la vida, eh? Hi ha una altra cosa que és que hi pot haver situacions en què tinguem necessitat de fer alguna cosa i no sigui absolutament per una mancança. A vegades tu tens necessitat de fer alguna cosa i no és per una mancança absoluta. És més aviat, això a vegades pot costar entendre-ho, no? Pot ser més aviat enfocat a créixer com a persona, eh? En la qual, fixa't, hi ha, si tu vols, també podem veure com una mancança i una necessitat. Les dues coses van juntes. I això pot ser una força generadora de creativitat. Per exemple, tu de rebé pots tenir com la necessitat de tocar el piano. Aleshores, això què és? És un desig? Necessitat? Clar, les dues coses també es poden juntar, no? Però clar, és una cosa que tu pots fer créixer com a persona. Et pot ajudar a descobrir una cosa que mai hi havies pensat. Jo sé, per exemple, d'un noi, això li va passar durant la pandèmia, no havia tocat mai el piano, sí que li agradava esbitar la música, però es va començar a tocar el piano. O sigui, quina cosa més curiosa, no? En el fons, aquesta persona, dins seu, hi havia un desig.
Un desig de tocar el piano.
Sí. Per això que dic que de petits hem d'observar molt a les criatures, perquè podem descobrir, pues sí, hi ha una persona que toca el piano, la guitarra, o li agrada el teatre, mateix, i si els escoltem, aquestes necessitats i aquests desitjos, realment les persones es poden desenvolupar més conforme a si mateixes, allò que internament tots estem cridats a ser, que tots estem cridats a ser alguna cosa, però el més difícil, home,
és trobar-ho, no?
És trobar-ho, exacte, perquè la societat que ens ensenya, la societat que hem de tenir uns estudis, perquè aquests estudis et portin a tenir una feina, aquesta feina et donarà diners, amb això podràs comprar, etcètera, etcètera, no? Sí, és cert això, però clar, si tant tapem el desig i la necessitat, podem, com diríem jo, de repente dir, ostres, per què he fet això, no? I descobrir de gran que hi ha qui que es mou alguna cosa, i això ho trobes en teràpia, que moltes vegades hi ha problemes emocionals que tu notes que aquella persona té una inquietud interna que no ha pogut desenvolupar i que està enquistada. I amb treball a vegades pot arribar a descobrir.
El fet de no haver satisfet aquesta necessitat, exactament, ens pot generar malestar.
Sí, tant que sí. El que passa que el més normal, i poder és una mica trist, que és, la tapem, perquè bé, és inútil, no val la pena, no? Automàticament, poder la supervivència, el fet de que hem de sobreviure, que hem de treballar, tu tapes aquesta necessitat i aquest desig, no? Però moltes vegades és tan fort, i hi ha casos d'aquests, que els supera i pots arribar a descobrir, o fan un dia una explosió d'algú, pam, i aleshores aquesta persona descobreix, però mira, que potser li agrada el teatre.
Que interessant, Cuca, i ja per anar acabant, sí. Sempre t'agrada acabar amb alguna frase.
Exacte, em porto dos, una frase seria la de Plató, que ens diu, el comportament humà deriva de tres fonts principals, fixeu que ho deia ja Plató, aquells temps,
bé, sí.
Bé, això de lluny. El desig, l'emoció i el coneixement. Desig i l'emoció. Com, ja se n'adonava que aquí l'ésser humà està composat d'això. No som màquines.
No, efectivament.
No som màquines. I l'altre és d'Ovidi, que és poder més pragmàtic, però també és molt interessant, compra un necessari i no el convenient. O sigui que a la vida és molt important, jo ho interpreto, i pot tenir vàries, evidentment, comprar lo necessari i no lo convenient. També està molt al nostre propi coneixement. És a dir, compra allò necessari per la teva benestar, social, personal, de relacions, més que lo convenient. Lo convenient, que passa, té poder, des del meu punt de vista, més a veure què em convé en aquest moment determinat. Fer això, fer ho altre, dir això, dir ho altre. Tots a vegades fem coses que es convenen per motius X, no està malament, però també torno a dir que aquí l'interessant és intentar el necessari també, i a vegades també fer com més en convingui per la teva salut física, mental, etc, etc. No? Uh-huh. Jo faig aquesta interpretació i potser no sé si serà la més correcta.
Sí. Hosti, fixar-nos també en què necessitem, no?
Exacte, exactament. Que necessitem el que és més essencial per a la nostra vida, i aquí pues, crec que tornem al tema d'avui, no? Què és per tu? Quines necessitats tens que són per tu bàsiques? Però no t'oblidis dels teus desitjos. I mirada, desig i necessitat, vagin junts. Eh?
Uh-huh. Doncs moltes gràcies, Cuca. Ens retrobem...
És un ple.
Ens retrobem un altre dimarts.
És un ple, no? És un ple.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I per encetar aquesta segona mitja hora de programa, anem a fer el vermut amb en Paco Torres i Germà Negre.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui en el vermut musical Germà Negre. És un grup format a Banyoles l'any 2012. El seu estil, principalment el folk, amb un aire clarament festiu. D'aquesta manera, els cinc músics, quatre de Banyoles i un de Girona, que provenien d'estils i gèneres musicals molt diferents, clàssica, punk, rock, etc., van iniciar actualment i es coneixen com a Germà Negre. El mes de maig del 2015 van publicar el seu primer disc titulat Els Àngels Fan Torrades, a través de la casa discogràfica Harley Records. El dia 8 de maig van fer el concert de presentació del disc a la sala Music Hall de Barcelona. El 23 d'abril del 2018 van publicar el segon disc titulat Molt de porc i poca salsitxa. El tercer disc, Convallà, una sàtria d'actituds més capitalista de la societat, fou publicat a l'abril del 2020. Després han publicat dos àlbums més, el 2021, Picants, Obscenes, Amor i Penes. I en el 2024, Puja aquí dalt i balla. En el mes de setembre varen actuar en les festes de Banyoles. Escoltarem una melodia que algun grup de veneres la canta. Em refereixo a la Pauleta. Nos escoltem la versió del grup Germà Negre.
En Xova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar al sorteig que fem cada dimecres a 12:15 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
I ara continuem amb una mica més de música a petició d'una de les nostres oients. La Maria Luisa Díaz ens demana Para que no me olvides de Lorenzo Santamaría.
Para que no me olvides y me recuerdes cuando esté lejos. Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Para que no me olvides, ni siquiera. Dediques un pensamiento, te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero. Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno. Romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo.
Get out!
Doncs moltes gràcies, Maria Luisa Díaz i Carme Pallarès, per aquestes dues peticions, per aquest petit espai musical del Més Calent a l'Aigüera d'avui. Recordem que tots els oients que vulgueu que posem cançons al programa teniu l'oportunitat de trucar-nos i demanar-nos quina és aquella cançó que us fa il·lusió escoltar i nosaltres la posarem. Així que ja ho sabeu, truqueu-nos al telèfon de la ràdio, el 972-77-1000. I ara anem a continuar amb el Like dels Valors, aquesta secció que ens arriba des de Ràdio Mataró i que avui ens parlen de com mantenir el gel a 40 graus.
Continguts en xarxa.
Avui parlarem de l'amistat, de la família, del dol i, en general, dels reptes quotidians i reals de la vida. Em penso que ja t'ho ensumes, més o menys, perquè no quadra amb el guió que t'he donat.
No gaire.
Efectivament, parlarem de Gel a 40 graus, el llibre debut de la nostra magnífica presentadora, Laura Cera, editat per Campana.
M'heu colat, ara mateix?
Una mica.
I mira però... que estava previnguda de fa temps, però no m'ho esperava
avui. Ho hem fet bé, també, em penso. I el llibre té a la Laia com a protagonista, una matronina a prop dels 30, la qual s'enfronta als canvis que pateixen les nostres relacions al llarg de la vida i d'unes expectatives que no sempre es compleixen. Benvinguda, Laura Cera, com estàs?
És una entrevista o no?
És una entrevista.
Moltes gràcies, Carles Bancs, quin plaer, no?
Hem canviat una mica l'actualitat per parlar del llibre i en ell expliques també que escriure un llibre era un dels objectius, no?, de la teva vida.
Sí.
A mi m'agradaria saber quin va ser el procés perquè es fes realitat.
Ha estat tot molta casualitat o causalitat, no sé, depèn de com ho vulguis mirar, perquè no hi havia cap mena de pretensió que va publicar una novel·la. Quan jo vaig començar a escriure aquesta història, estàvem en ple confinament i tenia moltes ganes de buidar el pap, de reflexionar sobre qüestions que a mi m'interessaven o que necessitava d'alguna manera plasmar sobre paper, i em vaig trobar fent una història que no era la meva, sinó la de la Laia. I a partir d'aquí vaig pensar, per què no? Provem-ho.
En el teu cas s'ha complert aquest objectiu de vida, però posem massa expectatives a la nostra vida sovint, o a les persones?
Constantment, jo crec. Sí, mira, m'agrada molt que diguis a les persones, perquè crec que és una cosa inevitable i que algunes fem sense adonar-nos-en, fins i tot. I el problema de les expectatives, jo crec que no estan malament, però sí que és cert que depèn d'on les col·loquis, després et frustren, si no les assoleixes. I aquesta és la part negativa, jo crec. No poder aconseguir el que tu t'havies dibuixat mentalment o el que tu havies donat per fet, que seria d'una manera determinada.
Clar, potser si li poses les expectatives a en Ricard, doncs t'acabarà sortint malament tot plegat, no?
Sí, és un personatge bastant creat perquè caigui malament, em sembla, als lectors.
Ho ha aconseguit, en el meu cas.
L'has llegit, de veritat?
T'ho prometo.
Sí, molta gent m'està dient, i no em sorprèn, perquè evidentment és una cosa molt premeditada. En el cas d'aquest personatge, no tots poden ser bons, no? Sempre ha d'haver-hi una mica un antagonista. I serveix per moltes altres coses, eh? Aquest personatge també serveix per posar sobre la taula qüestions com, per exemple, el maltractament psicològic, que a vegades sembla que no existeixi o que hi ha comentaris o situacions aparentment banals o les que no són a importància, però que van omplint un sac que al final pot acabar patant.
Sí, que a vegades també utilitza com una mica una tècnica que a Llatinoamèrica es coneix com la llei del hielo, la llei del gel, que és intentar abadir els conflictes, i que lliga bastant també amb el títol del llibre.
No ve per aquí, però...
Ja, ho sé, però hi vaig pensar i vaig dir, pues, em lliga bastant, i això és l'amor en parella, però moltes vegades descuidem també, no?, l'amor de l'amistat, i que no sempre és fàcil també mantenir l'amistat i que sempre tot vagi bé.
I no en parlem prou, digues.
És diferent el dol de perdre un amic que el de perdre una parella?
Crec que és diferent perquè no el considerem dol moltes vegades, però pot ser molt pitjor que trencar amb una parella sentimental. Perquè a vegades quan tu es pones final a una relació de parella o la posa l'altra persona és perquè passen coses, no? O perquè s'acaba l'amor, si ho romantitzem una mica. Però hi ha moltes relacions d'amistat que s'acaben o que es comencen a desfer i ho veus i no ho pots evitar i no saps ben bé què ha passat perquè potser no hi ha hagut una traïció com a tal, no? Però és la vida. I és una cosa que a mi m'ha obsessionat sempre molt des de ben joveneta i tenia moltes ganes de parlar-ne d'aquelles persones que són molt importants durant una temporada, durant una època, però de cop i volta no saps bé per què deixen d'estar-hi potser i no tornen, o sí, al cap d'un temps, però també et conforma això com a persona.
I que moltes vegades és algo que vivim com sols, no? És a dir, quan ho deixes amb la parella, de cop totes les teves amistats se't volquen a sobre, et donen suport, estan allà les 24 hores del dia. En canvi, quan et passa això amb un amic, com que la comunicació és més difícil, com que tampoc sabem què ens està passant, doncs també és més complicat, no?, sentir-nos recolzats pel nostre entorn.
Hi ha una persona que en aquest programa hem entrevistat més una vegada, que és la Marina Garcés, que fa molt pocs mesos va publicar un llibre que es diu La passió dels estranys, si no recordo malament, i ella parla d'això, del fet de la pèrdua de l'amistat, d'una ruptura d'amistat, no? O de com no estem acostumats a parlar sobre això, i al final és molt important perquè els amics formen part del nostre dia a dia i a vegades ho donem per fet, i potser això fa que no valorem prou certes coses.
De fet, la Laia, la protagonista, hi ha moments on ho valora, li dona moltes voltes, però té moltes altres coses, la Laia, a banda de relacions humanes que van canviant. La Laia, per exemple, també treballa a la ràdio, és periodista, és mataronina. Quant de Laura Cera hi ha en la Laia?
Evidentment, la Laia té molta cosa de Laura Cera, i la gent que em conegui, ho estic dient molt aquests dies, m'hi veurà segurament en molts capítols i en moltes situacions, però la Laia no és la Laura Cera. I és una cosa que aquelles persones que em llegeixin i que no coneixen de res, espero que ni tan sols es plantegin, que simplement es deixin submergir per aquesta història i que connectin no necessàriament amb la Laia, sinó amb qualsevol dels altres personatges, perquè crec que en algun moment qualsevol persona pot connectar amb alguna cosa d'un personatge de la novel·la. Però sí, jo a la Laia li he fet passar coses, situacions que jo conec en primera persona o que he conegut a través del meu entorn més proper. I al final són situacions molt quotidianes, molt normals. Recordo que una vegada el col·laborador d'aquest programa, l'Esteve Vallmajor Díez de Andino, se'l va llegir i em deia: si això mai es publica, Laura, la gent dirà que en aquesta novel·la es parla d'amistat, d'amor, de relacions, de dol, de mort, però en realitat es parla de la vida, no? Perquè és que passa un any natural i passen coses molt quotidianes, molt diàries, que són al final aquelles coses o aquelles situacions que ens fan créixer o que ens fan tirar endavant, penso, encara que no sempre surtin com voldríem o com esperàvem.
Ara que parlaves de l'any natural, la Laia també va cap endavant i va cap enrere. I molts capítols del llibre s'expliquen a partir de dates importants. Com d'importants són les dates del nostre calendari personal? Perquè tots en compartim un de comú, però també cadascú en té un de personal.
Jo crec que ens marquen moltíssim, i de fet, en una de les antigues versions de la novel·la, al principi de cada capítol hi havia la data, dia, mes i any, precisament per això, perquè jo sempre he cregut fermament que el que vivim, que hi ha dies que marquen un abans i un després, no? I a vegades no en som conscients, a vegades ho pensem un temps més tard, però jo crec que moltíssim és aquella famosa motxilla que sempre diem que carreguem, i ja no parlem només de morts, de pèrdues o de relacions concretes, sinó de petits moments que poden marcar la diferència i que poden fer canviar també el rumb del que teníem previst.
Laura, com bé sabràs, estem a Valors a l'Alça i aquí també ens agrada parlar de valors. Quins són els valors essencials de les relacions humanes perquè funcionin, perquè ens facin créixer?
Mira, hi ha un valor, que és el de la convivència, que de fet et confessaré que era com el títol provisional que jo li havia posat en aquest manuscrit quan l'estava escrivint, perquè com que en aquell moment jo no em passava ni pel cap que es pogués arribar a publicar, per mi era convivència, que va ser com la primera paraula, el primer nom d'arxiu que va tenir el document que vaig començar a escriure. I crec que la convivència és el que ho mou tot en el dia a dia, i ho veiem tant a petita escala, ho podem veure dins d'aquest estudi ara mateix, no?, que som tu i jo, però tenim a dues persones més amb les que estem convivint almenys durant les properes dues hores, però també ho estem veient a escala internacional o global. I crec que la convivència és com la clau i és el valor que teixeix d'alguna manera tota aquesta història.
Laura Cera, autora de Gel a 40 graus, moltes gràcies i molt d'èxit, que segur que el tens. Et deixo tornar a entomar el timó del programa i espero que hagis estat a gust. Fins ara.
Moltíssimes gràcies, companys. Ha estat un plaer. Gràcies, Carles, per les teves preguntes.
Doncs amb aquesta presentació del llibre Gel a 40 graus de la Laura Cera, que ens arriba des de Ràdio Mataró, posem el punt i final al programa d'avui, el Més Calent a l'Aigüera, d'aquest dimarts 14 d'octubre. Ens retrobem demà amb més temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.